Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla Inuncat i insisteix a evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles al Priorat, al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre després de l'alerta, l'alert canviat aquest migdia. Hi ha risc que es tornin a produir crescudes sobtades a rieres, barrancs i torrents amb possibilitat de desbordament i inundacions. A més, es fa una crida a la calma de les famílies i ha demanat que no vagin a buscar els infants a escoles ni persones grans a centres socials, ja que estan segurs i no s'hi han detectat incidències. De cara a la tarda, vespre i nit ha demanat precaució al nord de Catalunya, sobretot a l'Alt Empordà, on es preveuen precipitacions intenses. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb els partits al gener per tractar el futur de la legislatura, un compromís que ha aconseguit el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Sí, el líder dels republicans ha pactat aquest cap de setmana a través d'una trucada telefònica, una ronda de contactes amb els partits que començaria passat festes nadalenques. Ho ha anunciat el portaveu dels republicans, Isaac Albert, que explica què portarà Esquerra Republicana a aquesta reunió amb Sánchez.
Què pensa i com pensa actuar a partir d'ara? Pel que fa al compliment amb els compromisos adquirits amb Catalunya i amb mesures per democratitzar plenament tots els àmbits institucionals que continuen presents, de democratitzar amb dèficits evidents democràtics com és el seu propi partit.
I Junts per Catalunya ha anunciat que no anirà a la reunió amb el president espanyol i, per contra, reclama a Esquerra un front comú sense condicions a Madrid per aprofitar, diu, la feblesa històrica del govern espanyol. Escoltem Josep Rius.
A Junts proposem fer una estratègia catalana a Madrid que pugui treure el màxim rendiment nacional en un moment d'extrema debilitat històrica a Madrid.
I encara en clau política, el president d'Aragó, Jorge Azcón, ha decidit avançar les eleccions a la seva comunitat. Seran el 8 de febrer, un any i tres mesos abans de la data prevista. Com ja va fer la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, el dirigent del PP, ha pres aquesta decisió després de no arribar a cap acord amb Vox per aprovar els pressupostos de la seva comunitat per l'any vinent. I nou rècord amb la compra-venda d'habitatges a Catalunya. Ha estat aquest mes d'octubre quan per primer cop, des del maig de 2007, s'han superat les 11.000 compra-vendes en 30 dies. I el Barça, que ja se centra a la Copa del Rei de Futbol després de guanyar l'Osasuna i mantenir el Rei al Madrid a 4 punts de la Lliga, els de Hansi Flick preparen el debut a la Copa del Rei.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 15 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà el biomarató organitzat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ens posarem roba d'esport i sortirem a remar. Ens explicaran com gestionar millor el dol aquests dies de festes. Des de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, ens faran un balanç d'aquest 2025 i acabarem el programa d'avui adelantant-nos a les dates nadalenques i a participar a la 40a edició del Bany de Sant Silvestre de Tarragona. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García, ben tornada, molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Has tornat tu i ha tornat la pluja, els aiguats,
has
tot.
Has vist? És que jo crec que me trobava a faltar. Jo crec que deia, a veure on està la Sílvia, pobra, i això són llàgrimes. Ara soc melodramàtica, són llàgrimes. D'emoció.
El cel plora per tu.
La pobra gent davant de llocs no crec que estigui pensant
estem
el mateix.
Pendents, eh? Estem pendents avui i s'han enviat alertes, ja ho hem parlat mil cops, això de les alertes també és per fer-ne un estudi...
Sí, per fer-s'ho mirar de costat,
però,
no?
Però tot i això tenim alertes al Priorat, tenim alertes a l'Ebre, tenim alertes al Baix Camp.
Sí.
Per tant, estem pendents d'aquesta pluja, sí que he vist que a Falset s'ha acumulat molta aigua, però res greu, vull dir, no ha passat res greu. I el més interessant...
Què? A veure...
He vist avui un vídeo d'un vaixell de Baleària d'aquests, perquè la gent, no es poden dir marques, però jo les dic, perquè la gent se'n faci... Baleària, si ens voleu pagar alguna cosa. Perquè la gent se'n faci una idea del vaixell que és, un vaixell d'aquests de passagers que sortia del port de Mahó, allí a Menorca, amb unes onades que jo quan ho he vist dic, mare meva,
no
el mareig...
Cas, eh?
El mareig...
No va ser el nostre cas, eh? Marina, ja t'ho dic ara, eh?
El mareig de la penya que hi hagi en aquest vaixell. Jo m'estava marejant només de mirar-ho. Mare meva! Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Sílvia, ben tornada. Bé, molt bé.
Gràcies.
Avui, ara que parleu de... de la pluja, este migdia ara no està plovent aquí al Delta, sembla que, bueno, este episodi no serà res aquí al Delta, però este migdia estava fent programa, clar, los cascos, estava fent programa, però se sentia caient la pluja, he mirat la finestra, bueno, tot fosc, he tingut hasta por, eh? Una mica apoteosi i tot, perquè el cel, clar, eren la una del migdia i està que pareixien les 8 de la nit gairebé, saps?
A nosaltres això ens ha passat a les 7 del matí, que de cop ha caigut un aiguat bastant heavy, així amb res, 5 minuts i ha parat,
sí.
O sigui que...
Sí.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs molt bé, aquí al Delta de l'Escala, que no tenim riu, però tenim delta. Prop de bé. Bé, aquí no, de moment no fer gran cosa. Ara sembla que s'està liant una miqueta més cap al sud, miràvem per les finestres i hi havia unes nuvolades bastant guapes. Ara, el que has dit això del vaixell em recordava un creuer aquí a Palamós. Crec que va ser el març del 2010, just abans de la nevada, no sé si va ser el 3 de març o por ahí, que li va enganxar un llevant d'aquests bèsties que va arribar de cop i va trencar vidres, els passatgers també van volar tot de dintre del vaixell, s'ho van passar molt, molt malament en aquell episodi, no sé si han ferits i tot, fins i tot.
Penso en com mereix tot això. La resta que volin finestres i volen finestres i tu estàs allí tot marejat, quasi que ni t'enteres pràcticament. O potser no et mereixes del susto. També potser és una bona teràpia de xoc.
Potser.
Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Mira, aquí anava mirant per la finestra mentre us escoltava. I no, aquí no plou, està grisot, això sí, per tot el dia fa algun ruixadet de tant en tant, però poca cosa de moment.
Doncs estarem pendents d'aquesta pluja, d'aquestes alertes, per si passa alguna cosa al llarg d'aquesta tarda. Mentrestant, nosaltres el que hem de fer ara és començar el programa d'avui. També hi ha en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la Unió Europea concedeix una quota de 143 dies de pesca a la flota d'arrossegament de la Mediterrània, Sergi.
Doncs sí, Marina, ha estat, jo diria que la notícia del cap de setmana, aquestes negociacions entre la Unió Europea i els governs locals que culminaven a altes hores de la matinada de dissabte amb un acord que otorga fins a 143 dies d'activitat al sector de l'arrossegament a la Mediterrània. Europa plantejava una retallada del 65% dels dies de feina previstos per aquest any, que és a dir, que quedaven reduïts a una mitjana de menys de 10 dies. Una proposta que l'administració espanyola i els pescadors rebutjaven frontalment. La xifra assolida es queda més propera als 180 dies que reclamaven els pescadors que no pas aquesta xifra inicial. Asseguren que ara la seva preocupació és assegurar que el govern de l'Estat faci un repartiment equitatiu de les jornades de feinets i emplaçar l'administració europea a complir el compromís de renegociar la normativa a partir del 2027. Per això, des de la Cofradia de Pescadors de Palamós, el seu vicepretor major, en Francesc Benaigues, veu aquests 143 dies aconseguits un èxit a mitges. Ens ho explica a declaracions a Ràdio Palamós.
A mitges, perquè, esclar, nosaltres la proposta que fèiem en principi era 180 dies i treure les quotes i això que tenim de pesca costera i pesca de profunditat. Vull dir que no ve el cas aquí al Mediterrani que aquest tipus de normativa, no? Aquí sempre tothom, quan ha pogut, ha anat a pescar la gamba i quan no, doncs ha anat a pescar el peix. I aquesta normativa, de moment, no ens atindrà si la taulada o no. I el dels dies, bueno, demanaven 180, l'únic ara, el que estem exigint ara és que aquests 143 dies que diuen que sigui per tothom igual.
En aquest sentit, un dels punts que la comunitat pesquera palamosina demana és reformular la restricció de la quantitat de captura de gamba vermella que es mantindrà aquest any que ve. La flota d'arrossegament ha rebut la notícia de les quotes per l'any 2026 a poques setmanes de començar la veda biològica que arrencarà a principis d'any. Les que ja estan fent vedes són les barques d'encerclament, les de peix blau, que la van iniciar el 5 de desembre. En una primera fase estan aturades fins a l'11 de gener i després la segona aturada serà del 28 de febrer al 6 d'abril.
El Club Nàutic L'Escala aconsegueix recaptar fins a 2.000 euros per la marató de 3CAT.
Doncs sí, un any més el Club Nàutic d'aquí L'Escala s'ha sumat a la gran causa de la marató del 3CAT, dedicada enguany a la lluita contra el càncer, sota el lema Navega per la Marató. Hi han participat més de 130 persones, entre socis, sòcies i usuàries del club, en les activitats esportives organitzades entre el 7 i el 13 de desembre. Durant aquests dies, el club ha ofert un ampli ventall de propostes nàutiques solidàries, com per exemple, caiac, dragon boat, rem de mar, vela lleugera, pesca recreativa i vela de creuer. Les jornades han combinat l'esport, la convivència i la solidaritat amb una gran resposta. Diumenge, dia 7, més de 45 persones van gaudir de les activitats del dragon boat, del caiac, del rem i de la trobada open de tardor de vela lleugera amb un esmorzar conjunt i sorteig solidari. Dissabte, el dia 13, la solidaritat va ser la protagonista amb la ruta de l'anxova amb vela de creuer, amb 88 persones distribuïdes en 24 embarcacions i també la jornada científica de pesca recreativa que ha reunit 20 pescadors a bord de 9 embarcacions, combinant amb un pica-pica i un sorteig gastronòmic. Aquesta acció s'emmarca dins del Pla de Responsabilitat Social Corporativa d'aquest 2025 del Club Nàutic, firma el compromís amb la societat i amb les causes que milloren la qualitat de vida de les persones.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. La reserva de la biosfera s'amplia a totes les terres de l'Ebre i l'exclusió de la nuclear d'Ascó, Cel.
Sí, Marina, el Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre ha donat llum verda a poder ampliar els seus límits. Faltava incloure la Ribera d'Ebre Nord. El president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Ivan García, ha explicat que la proposta preveu la integració dels 52 municipis de l'Ebre amb l'exclusió de la central nuclear d'Ascó a partir d'un corredor delimitat per accidents geogràfics.
Les centrals nuclears dificulten l'entrada del 100% del territori de cada municipi i el que s'ha fet és triar barreres naturals, barrancs, barreres naturals existents per a fer aquestes separacions i excloure, tal com se'ns demana, el que són les centrals nuclears. Però podem dir que els 52 municipis ja estaran representats a la reserva de biosfera.
La proposta d'ampliació serà avaluada pel govern espanyol i aprovada en última instància per la UNESCO. La resolució definitiva sobre la seva aprovació s'espera per al maig de 2027. D'altra banda, García ha reclamat recursos estructurals a les administracions superiors per fer créixer la marca Reserva de la Biosfera.
Sense una estructura per a gestionar la reserva, hi ha moltes subvencions que segurament que ens podríem acollir i que podríem fer créixer el territori, que malauradament ara les veiem passar. Ara mateix la reserva està gestionant subvencions importantíssimes per al territori, actuacions a tots els municipis del territori, i que estem convençuts que en una estructura fixa dins de la reserva aquestes subvencions se podrien multiplicar, i el que es multiplicaria són les actuacions de millora al territori.
Paral·lelament, el COPATE treballa en l'actualització del Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera. L'ampliació territorial a tots els municipis, ha assenyalat García, ha de donar força al nou document que ha de fixar les bases de funcionament de la Reserva de la Biosfera fins al 2035 per reafirmar la marca i un territori que s'ho ha de creure.
Trens dignes exigeix mitjans adequats per no col·lapsar l'Ebre durant les obres del corredor.
La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat celebra que el govern espanyol enllesteixi el tan reivindicat corredor mediterrani, però exigeix que s'habilitin els mitjans perquè les comunicacions de l'Ebre cap a Tarragona i Barcelona no tornin a col·lapsar, com va passar durant el tall de les obres del túnel de Roda de Berà. Segons detalla la declaració sobre la xarxa 2026 d'Adif, el canvi d'ample de via en el tram entre Castelló i Tarragona suposarà el tall total de la via entre el novembre 2026 i l'abril del 2027. La plataforma d'usuaris accepta que les obres són imprescindibles, reclama que es planifiqui un servei alternatiu per carretera adequat i confia que el tall no s'allargarà més del previst. Cinta Galiana és la portaveu de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre.
Entenem la necessitat del corredor del Mediterrani i, com no, acceptem aquestes obres perquè són imprescindibles. El que passa és que, mentrestant, s'han de ficar els mitjans adequats perquè això no torni a col·lapsar les comunicacions de Terres de l'Ebre cap a Tarragona i Barcelona, i també cap a Castelló i València. Tant de bo les dates que ens han arribat siguin les encertades. Ens han dit que començaran el 26 i acabaran el 27, i que seran 6-7 mesos com a molt. Si és així, pues, suposo que en una planificació ben feta ficaran paral·lelament el transport en bus fins que això pues, se solvente i s'acabe.
El tall afectarà una quarantena de trens de passatgers diaris, a més de prop d'una desena de trens de mercaderies i alguns trens d'operadors privats. La plataforma reclama que un cop acabades les obres del corredor es puguin recuperar tots els serveis ferroviaris que ha perdut el territori.
És imprescindible que torni a haver-hi dos semidirectes que ens han llevat i que l'Avant, per exemple, que és un tren més ràpid, surti a una hora on tu pugues arribar a Barcelona a entrar a classe a les 8 o a treballar a les 8. És imprescindible que hi hagi un tren ràpid que vagi a Tarragona capital, per exemple, que retornen trens que ja teníem i que hem anat perdent.
Des de Trens Dignes recorda la manifestació que s'ha convocat el 20 de desembre a l'Aldea per reclamar la millora de la mobilitat, tant de trens com de busos al territori, i que es faci l'estació intermodal de l'Aldea i una de més petita a Móra la Nova.
Ara fins les costes del Garraf. La policia local de Vilanova i la Geltrú ha incorporat un servei de drons que facilitarà la seva actuació en diverses casuístiques. Guillem.
Doncs sí, Marina, la primera prova real d'aquest servei s'ha dut a terme aquest diumenge durant la celebració de la mitja marató Ciutat de Vilanova. L'equip de drons se situa en un punt intermedi des d'on es pot volar, cobrint tot el recorregut de la cursa. Les imatges s'envien al centre de control situat a la seu de la policia local, des d'on s'analitzen. Tenir ulls al cel permet a la policia monitoritzar qualsevol incident i traçar el millor recorregut que haurien de fer els serveis d'emergència a terra. Al costat dels pilots hi ha sempre una unitat de la policia que dona les ordres a les imatges que s'han de captar. El servei de drons es fa amb una empresa externa amb la qual es fixaran un seguit de vols programats per aquells dies que hi hagi una concentració de persones. Però el servei també es podrà utilitzar per casos urgents, com ara la recerca de persones. L'aparell només transmet imatges i només les registra si la policia així ho demana. En cas de detectar alguna activitat delictiva des de l'aire, es graven les imatges per incorporar-les a la investigació que s'obri. L'altra funció que té assignada la unitat de drons és el control mediambiental per detectar abocaments de residus i per complementar la feina dels inspectors de disciplina urbanística.
La JAR planta cara a Brussel·les per defensar un camp català jove i professionalitzat.
Doncs sí, el pròxim 18 de desembre, Brussel·les serà l'epicentre de la gran manifestació del camp europeu, convocada per Copa Cogeca. Més de 10.000 agricultors i ramaders de 25 països alçaran la veu contra les retallades de la política agrària comuna, el PAC. Entre ells hi haurà 10 joves del JARC, acompanyats pel president Joan Carles Massot, la presidenta de Lleida Esmeralda Rouera, el representant a Europa Jaume Bernis i el secretari tècnic Jordi Vidal. La Comissió Europea proposa una reforma de la PAC post-2027 que suposa una retallada del 18% per a Espanya, és a dir, 900 milions d'euros menys cada any. Al mateix temps es multiplica per 5 la despesa militar. Aquesta decisió és un cop dur per al camp europeu i posa en risc el relleu generacional sense ajudes. Els joves tenen més dificultats per incorporar-se, la modernització i sostenibilitat, ja que hi ha menys inversions per adaptar-se al canvi climàtic i en la millora contínua del camp, i a la sobirania alimentària, ja que dependrem d'importacions amb menys garanties. Hi ha un impacte directe en les famílies, on les retallades no només afecten els agricultors, ja que la cistella a la compra s'estima que s'encarirà entre 350 i 500 euros per llar i any, amb increments de preu d'entre el 6,5 i el 9,3. Venint d'un període d'inflació alimentària històrica, on els últims 5 anys els aliments s'han encarit un 36%, agreujats per la guerra d'Ucraïna i l'augment dels costos de producció. Des de la JARC reclamen una PAC amb pressupostos suficients per garantir aliments sans i assequibles, mantenir els pilars d'ajuts, simplificar la burocràcia i un equilibri entre exigències ambientals i el finançament. Els joves no només participaran en la manifestació, també mantindran reunions d'alt nivell amb representants de la Comissió Europea per defensar un model agrari centrat en els joves i en els professionals.
Anem ara cap a les costes del Maresme. El cap d'Arenys de Mar proposa planificació, sentit comú i equilibri entre àpats i activitat física per evitar menjar en excés durant les festes de Nadal en dinars i sopars familiars. Oriol.
Doncs sí, Nadal i les festes del seu entorn comporten àpats familiars que, en molts casos, solen ser copiosos i abundants, amb sobretaules llargues on es continua menjant i es continua bevent. La planificació dels menús i del que volem menjar durant les festes és essencial per no cometre excessos. Miquel Paredes, nutricionista del CAP d'Arenys de Mar, posa com a aspecte clau el sentit comú i la previsió quan toca un dinar familiar amb gran quantitat de menjar. Cal esmorzar poc i, si som qui cuina el menú, aprofitar fruita i verdura tant per l'aperitiu com per al plat principal. L'escoltem.
Si sabem que tenim un dinar copiós, pues fer un esmorzar lleuger. Després, a nivell d'àpat principal, podem utilitzar aperitius lleugers, no? Com podria ser patates vegetals amb bastonets hortalisses, no? Bruixetes de fruita, rotllets d'espinacs amb formatge fresc i hummus, xips d'hortalisses al forn, no? Utilitzar a nivell d'aperitiu aliments lleugers. Vale? Utilitzar les verdures com a plats principals combinades amb el que és la proteïna, no? Pot ser el llindi, no? Pot ser conill, pot ser un llom, no? Pollastre al forn, rostit, no? Però sempre aprofitar d'utilitzar les verdures com a guarnició d'aquests plats.
Per la nit de Nadal, Paredes avala perfectament l'escudella i la carn d'olla, i de cara a Sant Esteve suggereix canelons, però d'espinacs i amb poca beixamel. Els àpats, però, no acaben amb el plat principal. Hi ha postres, que solen ser torrons, polvorons, panetone, galetes nadalenques. En aquest cas, el consell de nutricionista de Paredes és no atipar-nos massa i introduir-hi la fruita.
La pinya, la papaya, que són fruites molt digestives i ajuden a digerir el que és aquests àpats tan copiosos. Si serveixen torrons, polvorons, neules, etc., intentar que siguin racions petites, vale? Porcions petites, i poder-ne degustar diferents tipus, però en petites quantitats, i intentar que no estiguin en tota la sobretaula. Si no, ens passem massa rato menjant fins tard, vale? Molt important, petites quantitats i que no s'allargui molt la sobretaula.
En darrer lloc, per beure, el nutricionista recomana consumir aigua durant el dinar i deixar l'alcohol només per al brindis final. I un cop aixecats de taula, la recomanació és clara i important. Cal moure'ns, anar a peu als llocs, pujar i baixar per les escales i fer també jocs actius amb la família per gastar les calories de més que de ben segur haurem ingerit.
Territori ha iniciat les obres per instal·lar plaques fotovoltaiques a l'antiga zona de peatge de la C32. El parc solar preveu generar el 16% del consum energètic de les carreteres de la Generalitat.
Exacte, Marina. La instal·lació de plaques d'energia solar és una obra que es preveu acabar al setembre de l'any vinent. Estem parlant de la zona de peatge situada aquí a Arenys de Mar. El parc solar tindrà més de 3 hectàrees i més de 7.700 mòduls fotovoltaics. Seran capaços de generar 6,4 gigawatts hora anuals. Aquest parc serà el segon que el departament executa dels 3 que s'han de fer en espais alliberats a l'autopista C32 Nord, al Maresme. El primer ha estat el de Palafolls, que es preveu acabar-lo el primer trimestre del 2026 i el següent a fer-se serà el de Vilassar de Dalt. A més, es preveu que el parc generi un 16% del consum energètic de les carreteres propietat de la Generalitat. D'aquest percentatge, el 5% es destinarà a famílies locals en situació de pobresa energètica d'Arenys de Mar, tal com va avançar l'Ajuntament el mes de maig després d'arribar a un acord amb el govern català. Una informació que arriba a través d'un comunicat del Departament de Territori que fixa el pressupost de les obres en prop de 4 milions d'euros finançats amb fons FEDER de la Unió Europea. Entre els treballs també s'hi troben actuacions com executar els panells i les connexions elèctriques.
Acabem el nostre repàs informatiu parlant dels pescadors de la flota d'arrossegament de Tarragona que celebren a mitges l'acord que s'ha tancat el cap de setmana a Brussel·les, tenint en compte que partia d'una xifra molt inferior als 143 dies de mitjana que han pogut sortir a la mar enguany i que finalment es mantindran l'any vinent. En tot el sector lamenta la incertesa que l'acord proporciona als pescadors, tenint en compte que es tracta de quotes i dies de pesca anuals. Xavi Domènech, secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, remarca que l'expectativa del sector era de 180 dies, el que equival a uns 8 mesos i mig l'any. Domènech ha subratllat l'esforç que ha fet la flota en matèria de mesures mediambientals i ha demanat coherència.
Demanàvem poder pescar 180 dies. Pescar 180 dies és pescar com a 8 mesos i mig. Llavors tens 3 mesos i mig de que no fas activitat, no? Llavors, clar, de 180 a 143, doncs estem per sota les nostres expectatives. Sí que és veritat que, clar, quan parties de que teníem que pescar 9 dies, 143 és algú que ens costava pensar que ho aconseguiríem i, per tant, la fenya que ha fet l'estat espanyol en aquest cas, doncs d'agrair, no? Però és una fenya que de veritat pensem que ja tindria que estar feta, ja no tindria que haver arribat on hem arribat.
En el cas tarragoní assenyala incongruències en les quotes de pesca per la gamba. Concretament critiquen que en una mateixa espècie tinguin dues restriccions, una de dies de pesca i l'altra de quantitat de peix que es pot pescar.
Aquí a la província, el port més especialitzat, que afecta més en quant a quantitat, és el port de Tarragona, però bueno, tenim una barca l'Ametlla, que és de les punteres de la província, i barques de la Ràpita, que per un costat van sortir perjudicades perquè per un tema d'històrics no havien anat a pescar, havien haver anat, i per tant ara no se'ls ha assignat gamba, que això també ha passat a Tarragona. Com que ells han agafat uns anys per mesurar les... Jo et dono gamba en funció dels teus històrics, però clar, tu hi ha anys bons, hi ha anys dolents. Jo conec una barca que va tindre una avaria molt llarga i això l'ha perjudicat, que li han assignat menys gamba. No és just.
Domènech ha lamentat que s'hagin acordat diferències per pescar espècies com la gamba i l'escamarlà, les quals comparteixen el mateix hàbitat. A la demarcació, el port més especialitzat en la pesca de gamba és Tarragona, però també s'hi sumen l'Ametlla de Mar i la Ràpita. Davant d'aquest escenari, Domènech ha posat el focus en la necessitat d'aplicar mesures que promoguin el relleu generacional i combatre la pèrdua d'embarcacions que surten a pescar. Per contra, celebra el compromís de modificar el reglament europeu, si bé avisa que no serà un canvi immediat. Ara ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació dominada pel vent de xaloc o de llevant en funció del tram de costa, i això fa que hi hagi esvalotament marítim en molts casos, especialment al nord del Cap de Begur. Aquí estem parlant de maró, forta maró i, sobretot, com és habitual, mar endins. A la costa barcelonina, costa de Tarragona, el vent està sent una mica més variable, dominant també de xaloc, però en aquest cas tenim de marejol a maró, com a molt. En el cas del Delta de l'Ebre, per exemple, allà, al sud de Tarragona, al llarg de la tarda, aquest vent anirà girant fins i tot cap a mestral o nord, i en canvi continuarà sent del sector allevantat a Barcelona i Girona. Compta amb alguna de les tempestes que aniran caient. També aquesta propera matinada i el dimarts al matí, forts ruixats a la costa barcelonina i al nord del Camp de Tarragona, sempre amb vent que tornarà a girar cap a xaloc. Per tant, una mar espessa ben destacable, tant en alta mar com a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7. Hi ha 2 km/h de retenció a l'Ampolla en sentit Tarragona per un accident d'un camió que obliga a tallar un carril. A la mateixa autopista AP7 i a la B30 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. La C17 hi ha 4 parets a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. La mateixa C17 està tallada en un carrer Reixac en sentit Vic per tasques de reparació abans d'un pont arran d'un accident. Es desvia per la C33 i la C58. Precisament en aquestes vies, a la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, i a la C58 l'antitud de dia en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda Val hi ha retencions de Diagonal a Sarrià i de Collserola a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Avui a la Ronda Mar parlem d'un magnífic exemple de ciència ciutadana, una biomarató on han arribat a participar més de 500 voluntaris al llarg de tota la costa catalana. Sergi.
I Marina, ho farem amb en Xavier Salvador. Ell és investigador del grup Envimos de l'Institut de Ciències del Mar, un científic que, evidentment, ha coordinat tot aquest projecte. Xavier, sigues benvingut.
Bon dia.
Aviam, primer de tot, com s'organitza un esdeveniment com aquest, de tan gran format i al llarg de tants quilòmetres de la costa catalana?
Bé, la Biomarató, aquest ja ha sigut la 5a edició, no?, que la realitzem. Nosaltres desenvolupem el que són tecnologies participatives. El que tenim és una plataforma de ciència ciutadana que es diu MINCA, on allà hi tenim el projecte, la gent hi puja les observacions i nosaltres ens encarreguem d'ajudar a identificar-les i de que tot quedi correctament classificat. Llavors, bàsicament nosaltres el que comptem és amb entitats mobilitzadores, que els hi diem, és a dir, entitats que ens ajuden a arribar als submarinistes, a la gent que fa snorkel, a la gent que fa activitats en el mar, o inclús a trencar les barreres moltes vegades que tenen pròpiament aquestes activitats, no? Quan parlem d'activitats subaquàtiques, doncs en el cas de submarinisme necessites un curs de busseig, no? Necessites un material, necessites ampolles, necessites una certa logística, o en el cas de apnea o snorkel, doncs també necessites unes ulleres, un tub, saber-lo fer servir, no? Unes aletes, amb la qual cosa aquestes entitats s'encarreguen d'ajudar a que la gent pugui participar obertament i més accessiblement, no? En aquest cas, per exemple, tenim la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, tenim Plankton Diving a la costa, diguéssim, de Tarragona, tenim Manèlides Serveis Ambientals, que està a Barcelona, tenim, per exemple, també Xatrac, que està a la província de Girona, o, per exemple, també a la província de Tarragona tenim Oceànicos, que també col·laboren.
Mm-hmm. les dades criden molt, no? Més de 500 voluntaris i gairebé 100.000 observacions. Això suposo que deu ser no difícil de processar, però a l'hora d'integrar totes aquestes observacions ja es treuen els resultats de fer una feinada.
Sí, de fet, cada any anem superant a poc a poc les xifres de l'any anterior, no? Vam començar, per exemple, amb 10.000 observacions el primer any i aquest any s'han superat les 94.000. És a dir, que és un volum d'observacions enorme. De fet, aquest any estem molt contents perquè hem aconseguit cobrir totes les quadrícules UTM del litoral català, no? Que això és una cosa realment difícil, inclús a nivell d'un grup d'investigació, no? Cobrir tanta superfície, però que gràcies a la participació ciutadana és possible. I, de fet, aquest any hem tingut 500 participants, no? Que han pujat observacions i que han participat a la biomarató, però que som conscients que és una xifra que encara està lluny de ser realment la població que disfruta del mar o que hi està vinculada d'alguna manera, ja sigui amb busseig o inclús la biomarató és d'àmbit litoral i marí. És a dir, també ens interessen totes aquelles espècies que estan en el front litoral, que formen part d'aquestes comunitats i que algunes d'elles inclús estan protegides i, per tant, ens interessa tenir el màxim d'informació possible de tota la línia de costa.
De totes aquestes espècies i de totes aquestes observacions, ens ha semblat que us heu centrat sobretot en aquelles que indiquen quelcom en relació que les coses estan canviant.
Sí, és inevitable anar veient, i sobretot els que som naturalistes i portem anant a l'aigua desenes d'anys, no? A veure com les coses van canviant. És a dir, els efectes que té l'escalfament de l'aigua produeixen uns perjudicis per a algunes espècies i uns beneficis per a uns altres. Algunes espècies que considerem que són comuns estan començant a ser més escasses o més difícils de veure, o inclús hi ha mortalitats associades, no? Aquests pics de temperatura constants i persistents que duren més del que haurien de durar i que al final acaben estressant en aquestes comunitats. I en canvi hi ha d'altres que aquesta barrera, no? Que teníem o que tenim tèrmicament, i és que hem de recordar que aquí a la Mediterrània tenim una estacionalitat molt marcada, tenim un hivern fred i tenim després un estiu càlid, però si cada vegada la temperatura s'homogenitza més i tenim temperatures més càlides a l'hivern, aquesta barrera tèrmica, per exemple, també l'estem perdent, no? I estem veient que algunes espècies que han sigut citades molt rarament a la costa catalana, si bé ja s'han vist prèviament o inclús algunes potser no s'han vist, ara es reporten i el que anem veient és que any rere any es reporten una miqueta més. És a dir, es veuen en nous llocs on no s'havien observat, per tant, som conscients de que són individus diferents i que, passaran a ser, diguéssim, formar part, no?, de la nostra vida quotidiana o de la gent que anem a l'aigua, de veure-la d'una manera freqüent.
Això del peix lloro com va? Perquè ens ha cridat molt l'atenció.
Sí, el peix lloro de l'Atlàntic, l'Esperisoma, és una espècie que, si bé ja estava reportada dels 2000, algun exemplar que es va pescar molt puntualment, és una espècie que, per exemple, si mirem altres llocs que ens queden pròxims i que tenen l'aigua més càlida, ha passat a ser un habitual. Per exemple, si mirem les Balears, hi ha moltes zones on ells són completament comuns i formen harems, és a dir, tens un mascle amb diverses femelles, i per tant, hi ha colònies grosses en certs llocs. Aquí, sobretot, tenim exemplars, però una cosa que sí que hem vist, per exemple, és que l'any passat només s'ha reportat durant la biomarató un exemplar, després fora de la biomarató se'n van reportar alguns més, però aquest any se n'han reportat 10 exemplars, per exemple, en llocs tan diversos com Port de la Selva, Blanes, Lloret, després a Tarragona també, a la zona de l'Hospitalet, i així també se'n van reportar, a Tarragona també. És a dir que, anem veient que a poc a poc serà més habitual, no, de veure aquesta espècie. No vol dir que ocasioni un impacte sobre el medi.
És el que s'anomena la vieja, no?, a Canàries.
Sí, exacte, li diuen vieja.
I, clar, si tenim una espècie bandera a la Mediterrània, és la Posidònia, sense mena de dubtes, no?, la Posidònia oceànica. Anem aquí a l'escala, bueno, bé, entre l'escala i Torroella, si m'ho permets, anem a Cala Montgó. Què ha passat aquest any amb la Posidònia? Per què és tan especial aquesta observació?
Bé, la Posidònia hem d'entendre que és una planta, val? És una planta marina, amb la qual cosa té flor, no té arrel, és a dir, no és pròpiament una alga. És una planta de creixement lent, que la regressió que té és molt difícil de recuperar, amb la qual cosa és una espècie protegida i de la qual cada vegada hem de cuidar més, perquè fàcilment tot allò que anem perdent tardarem dècades en recuperar-ho. I bàsicament, com a una planta, té floració. Generalment la floració es dona a la tardor. Llavors, normalment solem veure les primeres flors a mitjans finals d'octubre, novembre, no? Que és quan, a part, perd la fulla llarga, llavors apareix la fulla que era més curta, i llavors la flor és més fàcil de veure. Aquest any, per exemple, a principis de setembre, ja teníem les primeres flors a Cala Montgó, i després, inclús més al nord, a Escaials, no? Cadaqués. Són fenòmens d'aquests que són rars de que succeeixin tan aviat, que la floració de la Posidònia és un fenomen molt irregular, amb la qual cosa no se sap molt bé per què passa, però s'intueix que és per causes d'estrès, sobretot d'estrès tèrmic, no? Llavors és com una reacció que té la planta de dir, ostres, faig hiperfloració, no? per intentar deixar descendència. El tema està en que les floracions massives, per exemple, que vam tenir el 2016 o 2017, no s'estan repetint aquests anys, és a dir, s'estan veient flors, s'estan veient que a vegades les floracions s'avancen unes setmanes. En aquest cas estem parlant ja de principis de setembre, que jo personalment no havia vist mai una flor a principis de setembre, però tampoc són floracions hipermassives, és a dir, senzillament és floració. I bé, són fenòmens d'aquests que necessitem moltes més dades per entendre, no?, cap a on te va i entendre bé la resposta que té.
Això de la biomarató és un dels treballs que vosaltres esteu centrats des del grup Minca, des de l'Institut de Ciències del Mar, des del teu departament. En quines línies de treball més treballeu?
Bueno, el nostre grup es diu Envimos, llavors Minca és la eina, no?, la plataforma que hem creat, i nosaltres estem dintre del Departament d'Oceanografia Física de l'Institut de Ciències del Mar. Dintre del departament, lògicament, es treballen moltíssims temes i, per exemple, un dels temes que treballen companys del departament, per exemple, són les onades de calor i tot el tema de corrents i com aquests volums d'aigua calenta, per exemple, que ens arriben de cop i volta a la primavera, doncs com actuen, no? com s'acosten. Després, pròpiament, dintre del nostre grup, el que fem també és investigació en taxonomia en alguns grups i sobretot enfocat a fins a on podem arribar amb la ciència ciutadana. I és que moltes vegades en ciència ciutadana treballem amb fotos, no? Treballem amb que aquella foto li intentem identificar fins on puguem, però després moltes vegades cal corroborar l'espècie, amb la qual cosa doncs, a vegades anem agafant mostres de les diferents espècies per poder-les determinar. I, per exemple, ara estem començant a treballar amb esponges amb algun altre grup col·laborador i estem veient que algunes esponges que creiem que són habituals o que creiem que teníem clar quines eren, a la que hem començat a mirar les espícules i comencem a fer genètica, ens comencem a donar compte de que tenim més diversitat d'espècies de les que ens pensem. I això, bueno, tant pot ajudar a nivell científic com també a poder caracteritzar, no, aquestes espècies a nivell de participació ciutadana.
Tornem a la biomarató, però parlem en futur. La del 2026, esteu començant a treballar-hi?
Bé, la biomarató és un esdeveniment que a nosaltres ens serveix coses, no només per obtenir aquests volums d'informació tan grans i després, lògicament, processar-los i veure tots aquests canvis, sinó també perquè ens serveix a nivell d'investigació per provar noves metodologies, noves maneres de fer, no? Llavors, nosaltres el que fem cada any és, quan acabem la biomarató, fem el que li diem post-mortem, que és que ens reunim amb les entitats que hi han participat, amb els, diguéssim, amb tot el grup, no?, que hi estem involucrats, i mirem aviam com ha anat. I ja ara aquest any, d'aquí en breu, farem el post-mortem d'aquest any i mirarem aviam canvis que puguin fer-se de cara a l'any que ve. Per exemple, el que vam començar a fer fa un parell d'anys és donar premis als participants, I el que veiem és que bueno, la manera de donar els premis segurament, per exemple, l'any que ve la canviarem una miqueta per incentivar una miqueta més a la participació i que sigui tot més igualitari entre tots els participants i coses així. Llavors, no deixem de pensar-hi, però és una cosa que ho anem fent poc a poc a l'intent tranquil·lament i després ja a la primavera pues, a tope.
I l'últim, Xavier, informació de serveis, si algú s'hi vol apuntar, algú vol col·laborar, com ho ha de fer? Ha de contactar amb aquestes entitats que m'has dit al principi més petites, directament amb vosaltres?
Realment, aquí hi ha diferents escales. Si és una entitat que vol participar i vol formar part de la Biomarató i vol sortir mencionada i coses així, ens pot escriure a nosaltres, en el grup Envimos o a mi mateix, si no després ja puc facilitar el correu electrònic i tal. I res, nosaltres encantats de que hi hagi més entitats, no?, que ajudin a mobilitzar o a donar a conèixer la Biomarató. I pel que fa a nivell d'usuari, per participar no cal ni tan sols tenir que anar amb una entitat. És a dir, si tu hi ets una persona que sol anar a fer snorkel, que ja té una petita càmera per fer fotos, o que inclús ets un amant de la natura que va passejar pel litoral, no?, i li agrada fer fotos dels insectes, de les plantes que va veient, no cal inclús anar amb una entitat mobilitzadora. És tan senzill com descarregar-se l'aplicació de Minca o entrar a la web de Minca i penjar les seves observacions en allà. Totes les observacions que estiguin fetes entre el primer cap de setmana de maig i el 15 d'octubre i que estiguin dintre de l'àmbit litoral català quedaran automàticament incloses dins del projecte de la Biomarató. Nosaltres ens encarregarem d'intentar validar-les el més ràpid possible i ells rebran, diguéssim, aquest feedback de dir, ah, mira, doncs el que he vist és això o allò, no? També poden comentar-ho, és a dir, a vegades ens pregunten, ai, per què és aquesta espècie i per què no és l'altra, s'explica i tal, d'aquesta manera tothom guanya, no? És a dir, guanyes en el coneixement teu propi, però també guanyem en el coneixement obert per tots del que tenim a Catalunya i de preservar-ho, no?
Xavier, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, per explicar-nos tot aquest projecte de la Biomarató, del grup Envimos, de la plataforma Minca i del vostre treball. Un plaer.
De res. Gràcies a vosaltres.
I ara anem cap a Mataró, que ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Campionat de Catalunya de Llagut, a Oriol.
Doncs així és, efectivament, aquest cap de setmana s'ha disputat a Mataró el Campionat de Catalunya de Llagut. El dissabte les eliminatòries i, si la cosa anava bé, doncs el diumenge les semifinals i la final. Per saber si algun dels equips d'Arenys, els tres equips veterans del Rem d'Arenys, va tenir un bon resultat, es va poder classificar per les competicions del diumenge, per les semifinals i final. Avui el que podem fer ara és parlar amb la Núria Rosales, que és la presidenta del Rem d'Arenys. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Núria, posa'ns al dia. Com ha anat aquest Campionat de Catalunya de Llagut? En aquest cas, doncs, que s'ha disputat a la capital del Maresme, a Mataró.
Doncs molt bé. A veure, la cosa estava que els tres equips que hem participat en el que és la Lliga i en el que és el Campionat volíem esgarrapar alguna cosa de lo que eren les posicions primera, segona i tercera. Uns han tingut més sort que d'altres, però bueno, la fita ha estat que tots tres equips el dissabte ens van poder colar a la semifinal de diumenge.
Molt bé.
Tant el veterà masculí com el veterà femení. El mixte, com que només eren sessions, només es classificaven el dissabte els dos primers de cada eliminatòria i la resta feien la repesca directament el diumenge amb la final. Mm-hmm. O sigui, tots vam remar dissabte, tots vam remar diumenge.
Molt bé. Mm-hmm.
Però el Campionat de Catalunya també l'han disputat i molt contents.
I tant.
No ens podem queixar.
No, sens dubte, és una bona cirereta en aquest pastís del que ha estat aquesta temporada de Llagut, que això, que el temps l'ha anat perjudicant uns dies, uns altres, bé, finalment doncs ha anat com ha anat tot plegat, però vaja, amb un veterà mix en aquest cas, el mix de recent creació, doncs, home, doncs també molt bon paper.
Sí, la veritat és que sí. Van haver regates que eren 5 tripulacions, d'altres que n'eren 6. Al Campionat de Catalunya també s'han mantingut 6 tripulacions, i és la cosa aquesta de que has de començar, és igual si la tripulació va bé, si no va bé, la qüestió és començar a anar agafant i anar tenint ganes, i l'equip està molt unit, és una gent que la veritat és fantàstica, tenen ganes, però clar, no és el mateix ara, per exemple, que vindrà la temporada del llaüt mediterrani, que ja és una embarcació més tècnica, que ja ho he explicat moltes vegades. Estan una mica així, a veure què, i bueno, amb el cuquet aquest de que ja han provat Lliga, de que ja han provat el Campionat de Catalunya, estem aquí ensabonant entre tots, entre el veterà femení i veterà masculí, a veure si engeguen i es decideixen a fer el pas per també fer el Mediterrani.
Clar, home, a veure, quan tens ja el coquet aquest, no?, de competir, ja estàs embarcat, mai millor dit, doncs ja sembla que s'hagi, per la inèrcia, continuar competint.
Sí, la veritat és que sí. A veure si aquesta setmana acabem d'enllestir, i de cara al mes de gener pues ja començar, i com a mínim que tastin. Que tastin l'embarcació, i el resultat és el de menys. Vull dir, a veure, la primera regata anirà com anirà, però la qüestió és tastar-ho, anar, i que decideixin. Que volen tirar endavant? Bé, que no, pues un altre any serà, no passa res.
I tant, sens dubte. Que també t'anava a preguntar, Núria, és que sempre, evidentment, parlem de la posició de l'Arenys, en aquest cas les veteranes femenines vau quedar terceres del Campionat de Catalunya, però qui eren els rivals, primer i segon, qui van ser?
Veterà femení, les primeres van quedar Santa Cristina, tot i que a regata va entrar en primera posició Rem Cambrils, segones van entrar Rem Santa Cristina, terceres van entrar Rem Arenys, però clar, tenim una edat, que aquesta edat de tripulació ens otorga uns segons, vale, que et descompten del temps real que fas. I Santa Cristina i Remarenys som les tripulacions que tenim, a part de, em sembla que també és el Real Marítim de Barcelona, som les que tenim més hàndicap, som les més iaies de totes les tripulacions. I va passar per davant de Rem Cambrils.
Clar.
La veritat, a veure, ens ho mereixem totes, vale? Però li tocava Rem Cambrils. Però bueno, no ha sigut així. La veterania és la veterania i passa per davant, però bueno, la veritat és que tots contents, ja et dic. Primer va quedar Santa Cristina, segon Rem Cambrils i tercera Arenys.
Fantàstic, doncs també ens interessava saber qui són els rivals, perquè clar, no en parlem, i doncs és bo també saber qui guanya aquestes competicions.
Sí, pues la Lliga ha anat igual, perquè el podi que van fer també és el mateix.
Ah, perfecte.
És el mateix podi. I amb el veterà masculí va quedar Chino Chano, que són una tripulació de Dalt Ebre.
Sí.
En segona posició va quedar Rem Badalona, i en tercera posició, que és la primera vegada que puja podi, el Club Nàutic Belís.
Ah,
molt contents. Sí. Vam fer també podi d'aquí del Maresme.
Molt bé, veïns d'aquí de la zona.
Sí. A veure, ens hagués agradat més que hagués pujat el masculí nostre.
Home, clar.
Però bueno, aquest any no ha pogut ser.
Bé, doncs mira, l'any que ve qüestió de tornar-hi.
Sí.
I tant, perfecte. Doncs esperem doncs, que comenci aviat també, ara passat festes, ja aquesta Lliga de Mediterrani, que també doncs, la seguirem i en parlarem. Ara uns dies de relax i vacancetes.
Sí. Ara ja el que és el llagut català ja ni l'hem descarregat, o sigui, ja l'hem deixat el tancat. El llagut mediterrani el tenim aquí dalt a l'Ambes, que estem fent la mica de post a punt, i ja la que surti d'aquí del varador ja anirà directe cap a mar, ja començarem amb els entrenaments de mediterrani. Sí.
Fantàstic, doncs.
Però Nadal a casa... Sí. Una miqueta de relax, allò de si volem sortir farem una passejadeta, però ja a partir del dia 7 de gener a tope, perquè la primera és el dia 31 de gener, que ens toca a Flix.
31 de gener a Flix?
Sí, és un dissabte.
Fantàstic.
Sí, ens toca allà, la primera de Mediterrani ens toca allà.
Doncs controlar-se, també per Nadal, no fos cas que passat festes i allà no hi hagi qui remi de tant tips que anem.
No. Això no es perd, és com anar amb bicicleta, això no es perd.
I tant, no, sens dubte que serà així, a més que ja porteu doncs molts anys i evidentment sabeu com us heu d'organitzar, només faltaria. I
sí.
Que també t'anava a dir, Núria, el fet del rem d'Arenys, que també va estar present a la nit de l'esport, a la nit de l'esport d'Arenys, també doncs es va fer un reconeixement a l'entitat, als equips de l'entitat, també doncs mostrant que el rem, aquí a l'emissora en parlem, i més quan parlem d'esports, quan parlem de Ran de Mar, parlem del rem, però sí doncs que a nivell general a la vila doncs que el rem hi sigui present també és important.
Sí. Mira, i de cara a l'any vinent, molt contents perquè esperem aguantar l'equip mixta bastant de temps, que la gent s'animi i que vulgui formar part d'aquest equip de competició nou que s'ha creat, perquè com a mínim l'any que ve pujarem els tres equips.
Molt bé, i tant que sí. I tant, home, això, aquest és l'objectiu, no? Aquesta ha de ser la mentalitat, sempre.
Sí. Com que ja tenim la lliga guanyada i tots tres, el veterà masculí va treure la segona posició i veterà, el femení i nosaltres, i el mixte vam assolir la tercera, l'any que ve venimos todos.
Exacte, l'any que ve reconeixement per
venim tots.
En aquesta nit de l'esport, a més amb aquest format que es va fer, amb un sopar conduït per el Bogue i per una entitat, l'entrega de premis també va ser doncs prou amena, va ser doncs un format també prou distès.
Sí. A veure què.
Doncs vinga, que no pari aquest ritme, que segueixi la competició. Felicitats, Núria, per els resultats aconseguits a Mataró, en especial doncs per aquest tercer lloc de les veteranes, del veterà femení. I res, molt bones festes, que no crec que parlem abans. Per tant, doncs això, que vagi tot molt bé, molt bon Nadal i bones festes.
Moltes gràcies, bones festes i bon Nadal també a vosaltres.
Així arribem al final de Ran de Mar d'aquesta primera hora. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Y me llamas para lo de siempre. No te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. A estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas. No quiero más dramas en mi vida.
Vespre.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. La posada en funcionament de l'ETAP s'endarrereix de moment fins l'abril.